M'he vist a mi créixer davant un món nou, respirant aire com qui surt d'un pou fons, seguint terreny nou d'estor que veuen de sa puresa d'aquest món, i mouen ses ales per arribar en aquell racó. Fusió entre família i fredor, com dos que s'estimen però se miren des de sa llunyó. I jo no crec en res més que a mi mateix, perquè tenc un puter de promeses que podria tirar en esfens.
I mentrestant passa tot això, hi ha persones a les que els hi canvia la vida, persones que poc que s'ho esperaven de trobar-se en circumstàncies que s'estan trobant ara, gent de la societat civil com tots nosaltres que ens estem ara sentint. Segur que us podeu posar la pell d'en Josep Miquel Arenas amb el Tònic o de l'Adrià Carrasco, tots dos els tinc aquí al costat, que no els han votat a cap llista, que no tenien cap programa electoral, sinó que formaven part del que se'n diu l'activisme quotidià en la vida social del nostre país. I ara són aquí, són a Bèlgica, amb situacions incertes, en tots dos casos i per motius diferents. En Josep Miquel Arenas, amb el Tònic, com sabeu, amb una condemna que el va fer decidir marxar cap a l'exili, l'Adrià Carrasco, avui que parlàvem d'una nova detenció d'un membre d'un CDR, en aquest cas a Terrassa, Adrià Carrasco també aquí a Bèlgica. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia, Cama.
Bon dia.
Amb el Tònic, com estàs?
Bé, és veritat que estic molt bé, estic aquí a Bèlgica fent la meva vida el més normal possible, però l'important de tot això no és com estic jo a títol individual, sinó el que passa a títol col·lectiu a l'estat espanyol, que és que hi ha 15 rapers condemnats a presó, un pendent d'entrar a presó, que és en Pablo Hasél, i des d'aquí estem internacionalitzant i lluitant a la condemna per crear un precedent i intentar salvar en aquesta altra gent.
Valtònic, llibertat d'expressió, ara comencen a sortir ja a més llibres que reflexionen. L'altre dia vam rebre el Tocalla de la Blanca Busquets, de Laura Huerga, de Raig Verd. Realment, aquí no estem parlant ja d'independència sí o no, sinó de que en Dani Mateo, per fer un gag amb mocant-se amb una bandera, s'han d'acabar demanant disculpes a través d'una televisió a Espanya, no?
Ja, yeah, tota aquesta gent que s'ofen per el que fa en Dani Mateo amb la bandera, millor que no vegi el que faria jo amb aquesta bandera.
Quina és la teva situació ara? Perquè l'altre dia et vam entrevistar a distància quan vas sortir i ara estàs amb aquell impàs. Dues setmanes, vas dir, o que trigaran a prendre una decisió?
Sí, bueno, no és una decisió, tan sols és una consulta en el Tribunal de Justícia de Luxemburg per saber si Espanya ha fet el correcte intentant aplicar un codi penal posterior en els derfets. Estem citats per dia 6 de gener, crec, i bueno, no serà una decisió definitiva, tan sols és una consulta prejudicial que paralitza el cas en aquest moment. I per jo, la veritat és que és una bona notícia que no sigui un tribunal de Gant que decides que si Espanya ha fet les coses bé, sinó que un tribunal de justícia de Luxemburg on estan implicats 27 països.
Tu quan vas decidir venir aquí? Quan te'n vas adonar que no et volies quedar allà, que no volies acabar com pot acabar Pablo Hasél, perquè pot acabar, evidentment, entrant a la presó?
Pues, xerrant amb en Pablo Hasél i sabent que ell estava dispost a entrar a la presó i que no creia en l'opció de l'exili perquè opinava que des de la presó podria resistir i posar en dubte i fer més mal a l'estat espanyol. Jo vaig veure que n'Oriol Junqueras, per fer una entrevista, el varen posar en règim d'aïllament i que no el deixaven ni anar a missa, i a mi això no m'interessava. A mi m'interessava internacionalitzar el cas i donar a conèixer a Europa que a Espanya no s'estan respectant els drets fonamentals, ja no el dret de s'autodeterminació, sinó tampoc el de la llibertat d'expressió, i que tant els presos com els exiliats estaven retroalimentant molt bé, perquè en Puigdemont i els consellers estaven donant a conèixer que a Europa hi havia gent a la presó i els hi servia exemple de les persones que estaven a presó.
Esteu sentint sorolls perquè estem en una sala on entra i surt gent que estan aquí, que no és un indret molt gran, i naturalment entren i surten perquè estan treballant, per tant no us estranyeu. Valtònic, i d'això en faràs segurament la causa de, durant temps, no? Perquè tu, en funció de com vagi tot plegant, no tens cap intenció de tornar.
No, bueno, jo moltes vegades me demanen quan tornaré a casa i sempre dic quan hi hagi una república catalana, i això m'ha servit per explicar a la meva predina el que són els països catalans, que ell és de Sevilla i no ho entén molt bé, i jo de dir que Predina, quan pugui tornar a casa és quan s'independitzi Catalunya, i això és el que fa que siguem un país, així com també quan tenies problema de que estava a punt d'entrar a presó, on anava a explicar la meva situació, la donava a conèixer i me convidaven, era arreu de tot Catalunya, no anava ni a Madrid, ni a Sevilla, ni enlloc més. I això significa que tant Mallorca com Catalunya són el mateix país, i que això fa país, i que això són els països catalans, i la meva Predina, que és de Sevilla, ho va entendre, i ara encara ho entén més.
La teva padrina ho ha entès a Sevilla, però la resta del món de l'espectacle, a nivell de tota Espanya, s'ha solidaritzat amb tu? Has notat que hi hagi realment una resposta que t'ajudi a continuar aquesta lluita?
Jo crec que ara és un moment de sumar i de mirar l'aspecte positiu de tot, i jo crec que s'han fet moltes coses arreu de l'estat espanyol i que la gent s'ha sentit identificada en la meva condena, perquè han intentat utilitzar-me d'exemple per crear una condena exemplar per posar un límit en aquelles persones que se senten identificades en jo, perquè són joves, d'esquerres i treballadores. Per lo tant, jo crec que la gent s'ha mobilitzat perquè s'ha sentit identificada en la condena, i jo estic content. I bueno, a vegades pues, passa que pensant que internet i Facebook són unes vies de desfogament que basten i que posen en dubte l'estat, però jo crec que falta més sortir al carrer, però tampoc no li podem exigir a la gent més, perquè bueno, la realitat és la que és, i tothom lluita i resisteix des del punt de vista que ell creu que pot o que és factible. Per tant, jo no tinc res a tirar d'encara a ningú, i estic content amb la resposta que s'ha donat, i crec que estem fent molt bona feina.
L'Adrià Carrasco és aquí al davant i em deia, jo col·laboro, estic organitzant també aquest festival Zen, que ara ens deia el Citizen, que ens deia abans en Lluís Puig, però l'Adri Carrasco, jo recordo la primera vegada que vam tenir notícia d'on era, de què era fora, vaja, a través d'una carta de la teva mare, que al matí a Catalunya Ràdio va poder llegir, ha passat el temps. Adrià, estàs aquí? En quina situació estàs ara, Adri?
Bueno, doncs jo estic aquí integrant-me, visquent aquí, amb un projecte de futur que segurament va per llarg. Ara fa una setmana, aproximadament, hem conegut que el jutge de l'Audiència Nacional s'inhibeix del meu cas i del de la ta mare, i que delega la causa a un jutjat ordinari, que en aquest cas serà el de Barcelona, segurament. I això implica que les acusacions de terrorisme, rebel·lió i sedició no tindran recorregut, perquè Espanya, l'òrgan encarregat de portar aquests casos i aquests delictes, és l'Audiència Nacional.
És el teu advocat, Gonzalo Boya, no? I, per tant, ara això passarà a un tribunal ordinari. El màxim que se't jutjarà seria per desordres públics?
Bueno, això no ho sabem encara. És molt prematur, aquest canvi. I encara hem de veure com evoluciona el cas. I bueno, el jutjat ordinari sempre, si vol rebuscar, sempre podria acusar de... Bueno, vull dir que no és segur. El tema del desordres no és segur. De les formes, en cas de que quedés en desordres, encara podria entrar a la presó, de fet, fins a 6 anys. De fet, en aquest país tenim un cas claríssim, que és el cas del Sasso, que al principi se'ls acusava de terrorisme, després se'ls va retirar, i l'acusació principal és de desordres. I estan al talego i no poden fer res. Vull dir...
Per tant, poca intenció de tornar, diguéssim.
No, jo vull tornar. El que demanem és que s'arxivi el cas, que se'n retirin... que es retinen les mesures cautelars de la ta mare i que s'anuli la meva ordre de cerca i captura, que encara està vigent a l'estat espanyol.
Però això, ets conscient que és difícil que passi, no?
Bueno, seria lo lògic. A les accions en les que he participat hi havia molta més gent. Jo he sigut triat a dit, totalment. I en tot
per què
cas...
creus que van triar Adri?
No ho sé, perquè estan bojos.
Però tu deus haver reflexionat sobre les coses que tu vas fer o el moment en què tu eres. Tu deus haver repassat mentalment qualsevol moviment que fessis, evidentment, amb l'advocat, no? Però per què tu i no qualsevol altra de qualsevol de les persones que van tallar carreteres o que van fer altres coses, no?
No ho sé, però el cas és que podries haver sigut qualsevol, i en tot cas les accions en les que jo he participat i per les que se m'acusa són totalment legítimes, i formen part dels drets fonamentals de qualsevol ciutadà. El dret a la dissidència no hauria de ser perseguit en cap estat democràtic. Per tant, el fet de que sigui jo o sigui un altre és indiferent. La qüestió és que ells volen injectar la por a la gent i pensar que qualsevol dia et pot passar a tu, tant si hi ets com si, bueno, potser estaves a un altre lloc o el que sigui, però és el que busquen, que la gent que es mobilitza tingui la sensació de que qualsevol moment els poden detenir i la seva vida pot canviar d'un moment a l'altre.
Dèiem que agents de la policia espanyola han arrestat aquest dimarts, avui mateix, el membre d'un altre CDR, en aquest cas de Terrassa, acusat d'un delicte de desordres públics davant les protestes del TSJ del Tribunal Superior de Justícia el 23 de febrer. Després de llegir això, quan ens hem trobat ara amb l'Adrià Carrasso, m'ha dit, mira, un altre, no?
Sí, no en sé els detalls, però bueno, és un cas més, és una puta vergonya, si em permet l'expressió, i és una prova més de que en aquest país feixista no els agrada que protestem i que intentem combatre el règim. És algo que no els agrada i, per tant, intentaran apagar qualsevol foc de dissidència.
Però els comitès de defensa per la República, que es van anar constituint arran de l'1 d'octubre, són molts, perquè n'hi havia tots els indrets, una cosa que, a més, era una estructura realment molt transversal. Per què creus que han anat a buscar persones significades? Tu tenies filiació en algun partit o militaves en alguna organització o havies participat anteriorment en alguna qüestió que ells poguessin tenir el focus sobre tu, d'alguna manera?
No, ja et dic, és que literalment podria haver sigut qualsevol.
I ara, Adrià, la teva idea és... tu estàs aquí buscant ta feina aquí o...
Sí, estic aprenent francès, buscant feina. De fet, demà tinc una entrevista de feina.
Sí?
Sí, per treballar al Parlament, de tècnic de so, que és el que he estudiat jo.
Al Parlament Europeu?
Sí. És irònic, eh?
Doncs sí. I has enviat el currículum i t'han demanat que vagis a fer una prova?
Sí.
Per ser... De
tècnic de so del Parlament. Tal qual.
Doncs sí. Estic absolutament... Avui vaig de notícia. Escolta, i per tant et faran proves i si t'aproven i t'agafen, estaràs treballant al Parlament Europeu.
Efectivament.
Ja. Val. I el teu advocat t'ha dit que això és possible? No hi haurà cap...
No, jo aquí a Europa soc un ciutadà europeu, tinc lliure circulació i jo puc fer i desfer el que em roti.
Ja. Val, Toni, que ara no em diguis que tu treballaràs per la conselleria, per la cancellera alemanya, perquè aleshores jo ja avui necessitaré un whisky doble.
Faig feina per Sant Esteve de Roures, així que...
Tu estàs treballant per Sant Esteve de Roures, no? Et presentes a les eleccions municipals, espero, de candidat de Sant Esteve de Roures. Escolteu, i a part de tot, esteu col·laborant conjuntament amb aquest festival perquè forma part de la vostra reivindicació, no, Adri?
Sí, clar, bueno, és un concert que són 12 hores per la llibertat i qui millor per col·laborar que nosaltres, que som directes implicats.
Adri, suposo que la societat, els vostres famílies, ho hem vist amb ta mare Carrasco confinada encara amb mesures cautelars a Viladecans, amb una situació bastant insòlita, no li han aixecat després d'aquesta decisió de l'Audiència Nacional, com deia Adrià Carrasco, d'inhibir-se d'aquestes acusacions de terrorisme, de rebel·lió, etc. Però ara la situació, suposo que també la noteu vosaltres. Vosaltres sou dues persones de la societat civil normals, el Baltònic, un raper, i tu què feies fins aleshores, fins que et vas trobar que la teva vida feia...
No estava treballant de tècnic de so, tranquil·lament, vull dir, una vida normal. No, ja et dic, no era ningú especial.
I heu notat la solidaritat de la gent?
Sí, heu
rebut suport?
Sí. I a mi m'arriben cartes de gent que no sé qui és. Vull dir, és molt heavy, sí.
I viviu sols, no viu junts, diguéssim, amb el Toni i Adrià Carrasco, no? Heu vingut aquí perquè us hem convocat nosaltres,
sí,
però
sí.
Viviu sols, no?
Sí, bueno, hi viu tot sol, jo tinc company de pis, però sí, tenim una vida normal aquí, com ja dic, com a... o com a ciutadans europeus i fem una vida normal. L'única vida normal que no poden tenir és de tornar a casa per cometre un delicte que és de ser d'esquerres i ser independentista, que ser estat espanyol és delicte i és un motiu per anar a presó.
I tu has evolucionat ideològicament, Valtònic, al llarg d'aquests mesos, a la mesura que suposo que t'has apropat també a realitats que poc t'esperaves tu que et trobaries, no? Perquè...
No, el que passa és que m'he hagut d'apropar gent que ideològicament pues, no s'assembla gaire jo, per això...
No, una castanya, tu amb Carles Puigdemont, per entendre'ns,
ja,
no?
Ja, però això és un reflexe de que algo no està funcionant bé a l'estat espanyol i que hi ha algo que és un estat excepcional, no? Algo que no està funcionant bé, però, bueno, l'imatge que donem aquí és que volen reflexar i que passi ja, és una imatge d'unitat i que tenim un front comú, que és el feixisme, i que ara el que toca és establir la república i fer feina per la república, perquè em vi que dins l'estat espanyol no és possible. I jo, com a comunista, defenso el dret a l'autolibertat, el dret de l'autodeterminació, i, per tant, lluitaré perquè Catalunya pugui ser independent i perquè també m'interessa debilitar la burgesia espanyola i el règim del 78 i que una independència de Catalunya perdonaria pas a quebrar aquest règim del 78 perquè hi hauria una crisi de legitimitat encara més grossa que de la que ja és monàrquica i jurídica i ara també ho seria encara política. Per tant, com a comunista m'interessa per poder establir un dia una república popular a l'estat espanyol.
I suposo que ideològicament les converses deuen tenir una certa gràcia quan es deveu reunir amb Carles Puigdemont, amb Toni Comín, amb Lluís Puig, ideològicament. Jo deia que Valtònic és un ou a una castanya amb Carles Puigdemont, però Adrià Carrasco també, no? Vull dir que...
Sí. Sí, sí.
No coincidiu amb moltes coses, segur, no?
No, moltes no, però amb aquesta, doncs sí.
Amb aquesta sí. I discutiu mentre feu el cafè?
No he parlat de política amb cap dels consellers ni polítics que estan assegats
aquí. No teniu discussions de com haurien d'organitzar la política sanitària o energètica, no?
No hem parlat sobre això. El que sí que tinc clar és que hauríem d'explicar a la gent que... Hi ha sectors de l'independentisme que no ho veuen com un debat identitari, sinó com una eina per canviar les coses. I crec que guanyaré molta gent explicant que la república que volem construir és un lloc on ens beneficiem tots, on estiguin garantits els drets dels més desfavorits i on les desigualtats no tinguin lloc.
I teniu la impressió que, a mesura que observeu, vosaltres ho observeu des d'aquí, per tant, no esteu en la frega del dia a dia, etc. Aquesta visió que ara deia l'Adrià Carrasco i el Valtònic, de dir, escolta'm, això no ho volem per la independència, sinó pels drets de les persones, per la... això, a mesura que passa el temps, es reforça o s'afableix?
No, és a dir, aquí també, que estiguem aquí tots junts, significa que és una república per tots, que hi caben totes les ideologies, sempre que siguin tolerants, i que respectin en els altres, no ideologies intolerants, i que és una república per a tothom. I també molt serveix per explicar aquí a Bèlgica, la gent que vol la independència de Flanders, que ells la volen per un tema cultural. Però és que hi ha gent a Catalunya que vol la independència perquè no és independentista, sinó que vol la independència per un tema de drets fonamentals, perquè no tenim una sanitat bona, no tenim una educació bona, per violar una persona, estàs un any a la presó i per fer una cançó estàs 4 i per fer un referèndum n'estàs 20, i per tant no és un tema cultural, que també, que la nostra llengua està en perill, perquè és una vergonya que l'Europarlament pugui xerrar totes les llengües del món, però no pugui xerrar ni el català, ni el basco, ni l'euskera, perquè l'estat espanyol no li dona la gana quan la majoria de traductors a l'espanyol saben xerrar català, sobretot català, però també saben xerrar basc i gallec. Per tant, volem una república ja no només per un tema d'independència, sinó per un tema de dret fonamental, de llibertat en general.
Ara l'Adri, quan treballi de tècnic de sol al Parlament, podrà veure com evoluciona això.
Que apagaré el micro a determinats personatges.
Tampoc és això. Adrià Carrasco, Valtònic, us he d'agrair molt que hàgiu vingut fins aquí, perquè vosaltres no viviu a Waterloo. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Que hi hagi molta sort.